Él era el hombre que por su modo de ser y su talento más le habría convenido.
En una época en la que pocas mujeres podían escapar de las tradiciones,
algún día heredarán todo esto.
La sociedad esperaba que Jane Austen se casara, pero ella tenía sus propios planes.
Cuando una joven como usted recibe una proposición de un caballero, es su deber aceptar en el acto.
El señor Thomas Lefroy.
¿Qué opinas del señor Lefroy?
Oh, nos honra con su presencia.
Si practica el arte de la ficción y quiere ser como un autor masculino, sus horizontes deben ser ampliados. Lefroy tiene una reputación.
Probablemente de ser el más desagradable.
¡Señorita!
Insolente, arrogante e impertinente de los hombres. Una novela debe mostrar el mundo tal como es. De algún modo, revelar el origen de nuestros actos.
La historia de amor que marcó para siempre la vida y la obra de Jane Austen.
¿Cómo puede entregarse a un matrimonio sin amor?
¿Cómo podría entregarme con él?
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui, amb aquest tràiler que acabem d'escoltar, tindríem diferents opcions per poder triar, per tant, sí que necessito que em diguis exactament quin és el tema que tractem avui.
Sí, podria tractar-se d'escriptors, de coses... escoltant el tema de Jane Austen, no? I penses que pot ser escriptors. Realment parlarem d'això, però no exactament. És a dir, parlarem de grans dones rellevants, de la història.
Veus?
Escriptores algunes, però no totes, i en altres camps també. Jane Austen seria en el camp literari. Jane Austen era una... El que hem escoltat ara era un tràiler de la pel·lícula La jove Jane Austen, una pel·lícula de l'any 2007, protagonitzada per Anne Hathaway. Jane Austen era una dona que va néixer al darrer tram del segle XVIII, i que va morir jove, va morir als 41 anys. No se sap exactament què li va produir la mort, si era una malaltia provocada per la tuberculosi o un càncer de mama, però el cas és que va morir molt jove, 41 anys. I ella no... Aquí en el tràiler s'ha sentit una mica, parlant del tema de masculí i femení, ella no podia publicar les novel·les amb el seu nom com a dona perquè no estava bé que una dona escrivís. Escrivien els homes. I aleshores doncs, havia de signar amb nom d'home. Però ella, de tota manera, va ser una escriptora que va retratar molt bé la moral, entre cometes, del seu temps, els comportaments socials, i va ser molt, molt crítica. Els punts foscos de la seva època, en definitiva. Una altra dona rellevant de la història, res a veure amb el món literari, en el camp de la medicina concretament, va ser Marie Curie. Marie Curie era polonesa, però ella se'n va anar a viure aviat a París i ella va conèixer doncs, el que va ser el seu marit, que era Pierre Curie, amb qui va treballar molt, molt intensament en la seva professió, perquè la compartien, en definitiva. Ella va ajudar... Ella era una dona molt interessada en el tema de les investigacions científiques, en el tema de la radiació, i va aprofundir, no? I ella es va posar a estudiar el tema de l'urani. I aleshores, amb l'ajuda del seu marit, va fer descobriments. I un d'aquests descobriments va ser precisament el del poloni. El del poloni. I a més, bé, després va guanyar dos premis Nobel, un de física i un de química. El de física, quan encara vivia amb el seu marit, i l'altre el va guanyar de vídua. I és va ser la primera persona, no dona, la primera persona que guanyava dos premis Nobel. Sí. I el que va passar és que El descobriment el va fer a final del segle XIX, el 1898, quan tenia 31 anys. Era jove i va fer aquest descobriment. Exactament, va fer dues coses. El Premi Nobel el va obtenir pel tema del poloni, que això era el nom era en honor del seu país d'origen, Polònia, i després del radi, per la radioactivitat. I... En la Primera Guerra Mundial, doncs, ella es va dedicar, quan ja era vídua, es va dedicar a anar pels hospitals a informar els cirurgians què havien de fer per aplicar doncs, el tema de la el tema radiològic amb els soldats, que eren pacients. I bé, l'any 1943 doncs, se'n va fer una pel·lícula basada en la seva vida, que la protagonitzava Grit Garson, la va dirigir Mervyn LeRoy i que es deia, com ella, Marie Curie.
Doctor, empecé a pensar. Este elemento es obvio que posee un poder terrorífico. Un poder capaz de afectar a tejidos sanos como los míos. Un poder que destruye los tejidos. Bien, si posee ese poder, ¿por qué no también el de destruir los tejidos enfermos? ¿Te das cuenta de lo que significa? Podría curar. Destruyendo los tejidos enfermos, podría curar toda clase de enfermedades.
Incluso el cáncer.
Sí, bien, tal vez incluso el cáncer. Imagínate lo que puede significar para la humanidad.
Pero, Marie...
Oh, Pierre, es que no ves lo poco importantes que son las pequeñas cosas como esta en comparación con lo que puede hacer. Puede prevenir enfermedades, incluso muertes. Pierre.
Escoltàvem aquest fragment de la pel·lícula Marie Curie, que no sé si és cert, Víctor, que va tenir un afer sentimental amb un científic i això va aixecar molta polseguera.
Sí, sí, de tota manera el va tenir quan era vídua, ja havia mort el marit, perquè el marit va morir jove, va morir atropellat, i sí, tenia 46 anys i ell en tenia 39, i aleshores doncs, llavors va establir una relació amb un home que era amb Paul Langevin, que era més jove que ella perquè havia sigut deixeble del seu marit. De fet, era un amic de la família. Uh-huh. Però aquestes coses ja passen, els amics de la família van molt per casa, oi? I sí, sí. De tota manera, esclar, aquí hi havia un petit problema. I Carme, hi havia un petit problema.
Quin era?
I és que ell era casat.
Ah.
I aquí, doncs...
Llavors, d'aquí la polseguera, no?
La polseguera. Clar, i a més, clar, cal tenir en compte l'època, però a més, també hi havia un altre factor, que era el polític, perquè ell era un home molt d'esquerres, antifeixista, i els conservadors, doncs, s'hi van abonar amb aquest tema, no?, contra ell. Per, de tota manera, ell, clar, a més, era un home que tenia una experiència molt negativa perquè el seu gendre havia mort víctima dels nazis i la seva filla se'n va escapar de miracle. És a dir que, clar, tenia moltes motivacions en aquest sentit. I per això, doncs, els van trinxar una mica, els hi van fer molt de mal. Una altra dona rellevant de la història va ser l'aviadora nord-americana Amelia Earhart. Charles Lindbergh, clar, és l'home que travessa l'Atlàntic tot sol, i això el fa famós, però aleshores es va dir que, home, estaria bé que una dona també ho fes, això. I el 1928, doncs, Amelia Earhart va ser la primera dona que ho va fer, però, esclar, ella ho va fer amb un pilot, és a dir, ella anava d'acompanyant.
Uh-huh.
I ella va dir això, no, clar... Diu,
no té gràcia.
Clar, li van dir, està molt bé, la primera dona, i ella va dir, sí, però no li veig el mèrit, diu, perquè, clar, anar d'acompanyant del pilot, diu, el Charles Lindbergh anava sol, no anava d'acompanyant d'una dona, oi? I, per tant, ella diu, això ho he de fer sola. I 4 anys després, el 32, doncs, aleshores, ella fa i es converteix en la primera dona, veritablement, que travessa l'Atlàntic tota sola. Això la va fer molt famosa, però, bueno, aquí la vida després ella va tenir una vida... Era una dona molt avançada al seu temps i va tenir una doble relació amb fins al final amb el marit i amb un amant, tenia un amant. Eh? I ella va morir jove. El 1937, quan tenia 39 anys només, doncs en un vol anava volant i el seu vol va desaparèixer a l'oceà Pacífic. I mai no s'han trobat les restes, van buscar i tal, i no s'han trobat mai les restes. I l'any 2009... No, fa gaires anys, Hilary Swank va ser la protagonista de la pel·lícula que se li va dedicar la seva vida i que estava coprotagonitzada per Richard Gere, que feia el paper de marit, i Ewan McGregor, que feia el paper de l'amant.
La senyorita Amelia Earhart, ¿por qué quiere usted volar?
Quiero ser libre. Soy una aviadora que disfruta de su pasión por volar. Voy a dar la vuelta al mundo.
Eso no puede ser.
Cambiemos las reglas.
Si usted lo consigue, será la primera. Y eso despierta en ambos una verdadera atracción.
Es bueno saber lo que de verdad nos atrae.
Si te pasas esta isla, no tendrás combustible para llegar a tu destino.
Me las arreglaré. Todo cuanto hago, lo hago para poder volar.
Nadie lo ha conseguido.
Yo lo haré.
¿Ha recibido la transmisión?
Cuando termines, nos iremos a casa.
¿Dónde está eso?
Para mí,
allí donde tú estés.
Amelia Earhart, que va mantenir una gran amistat amb una altra dona, desacomplexada, capdavantera del seu temps, com va ser la Eleanor Roosevelt, la primera dama dels Estats Units, i casada amb el president, el Franklin Roosevelt.
Sí, sí, sí. Elles eren, van ser molt amigues perquè simpatitzaven molt, tenien idees molt semblants, eren totes dues dones molt avançades a la seva època, molt, molt desinhibides, i per tant, doncs, s'admiraven mútuament, eh? I van mantenir una molt bona amistat. Cal tenir en compte que Eleanor Roosevelt, tot i ser primera dama i tenir un paper, diguéssim, secundari davant de la predominància del marit, ella va ser promotora de la Declaració Universal dels Drets Humans, entre moltes altres coses. Per tant, era una dona també rellevant. Però, parlant de dones rellevants, en una altra àrea, en un altre àmbit completament diferent, tenim a la nord-americana Diane Fossey. Diane Fossey va viatjar, era una zoòloga, i ella va viatjar a Ruanda, i ella va instal·lar un centre d'investigació per estudiar els goril·les. I aleshores, doncs, malauradament el 1985 la van trobar assassinada a la seva cabana. I tres anys després es va fer una pel·lícula basada en un llibre que ell havia escrit i que es deia Goril·les a la boira, i que Sigourney Weaver interpretava el seu personatge.
On December 16th, 1966, Diane Fossey left a life of comfort and privilege and went alone into the mountains of Africa.
Some believe a woman living alone up there has to be mad.
She was determined to make contact with the wild mountain gorillas and save them from extinction. Someone wanted her stopped. In a land of beauty, wonder, and danger, she risked her life.
Get down! Don't move!
She would follow a dream.
You, my beautiful, are becoming a legend.
Goril·les en la boira. I, Víctor, han passat ja més de 30 anys i encara es continua sense saber qui va matar Diane Fossey.
Sí, és un misteri. És un misteri. I, malgrat que moltes persones que vivien allà en aquell moment, i occidentals, encara hi són, que són vives. I s'ha fet un documental que les entrevistava i mai no s'ha aclarit. Ha quedat sempre una cosa. Tot va ser estrany perquè ella va ser assassinada, com dèiem, a la seva cabana, amb un matxet que ella tenia penjat a la paret. El matxet era d'ella. No hi havia mòbil de robatori perquè els diners que tenien no els hi van robar, ho van deixar allà. I en canvi es va veure que hi havia hagut una lluita amb l'assassí. Ell havia lluitat perquè tots els mobles tot estava per terra, eh? Havia hagut allà molt, molt de sarau. I a més la van trobar morta amb una pistola al costat, que era d'ella, i és que ella es va voler defensar amb la pistola, però havia carregat malament les bales i no li va funcionar. I s'ha parlat que podrien ser caçadors furtius, que caçaven els goril·les per fer-lo servir de trofeu, eh? Hi ha gent que vol tenir trofeus d'aquesta mena a casa, i fer servir les mans dels goril·les de cendrers, imagina't, no? I cacen els goril·les perquè ella els protegia i aleshores interferia en aquesta tasca, però no se sap segur si va ser aquest el mòbil, una cosa molt estranya.
Sí.
I ara tancarem aquest espai que avui hem dedicat de Cinema a la Xarxa a dones rellevants de la història amb una cinquena dona, que és Frida Kahlo. Frida Kahlo, una grandíssima pintora. Ella va ser una dona amb una vida molt tràgica també, perquè va patir la pòlio de petita, i després, quan als 18 anys, quan anava en un autobús, va tenir un accident que li va lesionar la columna i que la va obligar a estar ajaguda pràcticament tot el temps. I més tard, més endavant, quan tenia 46 anys, li van haver de tallar una cama, i als 47, doncs, va morir. S'havia casat amb el pintor Diego Rivera, es van estimar molt, però van tenir també una vida tempestuosa, i aleshores, doncs, bé, va tenir una mort prematura. Avui escoltarem precisament la cançó que Chabela Vargas canta a la pel·lícula Frida, dedicada a la seva vida, i si fixes, Carme, les dones de què hem parlat avui, pràcticament totes han tingut una mort prematura.
Això estava pensant.
Perquè la Marie Curie, que seria la més gran, va morir als 66, Home, no és jove, però tampoc era gran per morir, ni molt menys.
És de les que més va durar.
Sí, i després tenim, tenim a Jane Austen, que mor als 41, Amelia Earhart als 39, Diane Fossey als 53 i Frida Kahlo als 47. Aquesta és la cançó, com dèiem, que canta, és una cançó tradicional mexicana que es diu La Llorona i que la podem sentir a la banda sonora de la pel·lícula Frida.
Gràcies i fins una altra.
A reveure.
Olvidar-te nunca.
Sant Cugat a fons.